Arribarem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de la transformació digital del món de l'educació. Fa poc, Mallorca Diario va organitzar un fòrum amb experts en intel·ligència artificial, amb professors, amb actors implicats en el que serà el futur de l'educació, que inevitablement passa per la digitalització. Però com? Se pot quedar enrere qualcú? I si hi ha escoles que tenen més mitjans que altres? Hi haurà estudiants de primera i de segona? No havien dit de llevar les pantalles de les escoles? Com ho han de fer per integrar la intel·ligència artificial? És més, com hem de formar en els professors de Mallorca perquè puguin ser mestres en el que estan ensenyant davant dels seus alumnes? Ara parlarem amb en Miquel Fletxes, que és professor i, a més, és consultor en transformació digital i va ser present en aquestes jornades. Després parlarem d'una cosa que la Federació de Salut Mental de Mallorca ha posat damunt la taula, que és molt interessant. La saturació que vivim, ja no tan sols a Mallorca, sinó a ciutats com Madrid, Barcelona, l'estrès habitacional, pot influir molt en la salut mental, però pot generar ansietat. La saturació, la massificació, el no saber, els dubtes, l'ansietat pot arribar passant-nos factura. En parlarem amb Guillem Febrer, president de la Federació de Salut Mental de Mallorca, que han posat aquest tema damunt la taula i ens ha semblat molt interessant. Després posarem un poquet de música. Torna el Festival de Música de Sineu, el Festival de Música Martí Valen, un músic molt lligat a Sineu, que va morir fa 2 anys i va llançar el Festival de Música de Sineu del seu nom. I parlarem del que podrem veure en aquesta edició, que omplirà de música, precisament, ni manco que un dels edificis amb millor acústica de Sineu, que és el Clastre de Sant Francesc, que té una acústica impressionant i que durant tots els dissabtes de juliol omplirà de música de tota aquesta a la seu de l'Ajuntament, a Sineu, que precisament és a classe de Sant Francesc. I per acabar parlarem amb Jaume Boades, cofundador de l'empresa de cervesa Balear 1983, perquè fa poc ha llançat la iniciativa Compromís Balear. Ha dit una frase, en Jaume, que mos ha fet pensar, i per això em vol parlar amb ell. Ha dit, la nostra ja no és nostra. Els quesitos del caserío ara se fan a Madrid per comprar-los. Has de comprar una marca blanca d'un conegut supermercat, és que se fan a Menorca. El lacao ja no se fa aquí. Encara molt de coses. Fins i tot una coneguda marca d'olives d'aquí de Mallorca empota i transforma a la península. La nostra ja no és nostra. Per això em volgut parlar amb en Jaume Abogades. Amb en Compromís Balear, què és el que podem fer perquè quedin aquí les nostres empreses. Vinga, sense més, començar amb Yolanda Ruiz de la producció, Ivan López en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
MC5, Motorcycle 5, una banda de Detroit que varen estar junts fins l'any 72 i que varen treure aquest high school, institut, significa en anglès, una gran banda injustament oblidada, descredos de so, Detroit. Va bé. Bueno, posam High School Institute, perquè precisament una recent jornada organitzada pel Club Mallorca Diario sobre la integració de l'intel·ligència artificial i les noves tecnologies digitals de l'educació va posar damunt la taula temes molt importants, com la col·laboració entre escoles i famílies, l'ús responsable de la tecnologia, l'objectiu de superar desigualtat. L'educació en el nou món digital era el títol. Els participants van ser experts en intel·ligència artificial, mestres i professors i associacions de famílies. Un dels presents, un dels ponents, va ser Miquel Fletxes, docent i consultor en transformació digital. Miquel, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies, Jaume.
Bueno, vareu parlar de temes molt interessants, perquè, clar, crec que va ser el conseller, Antoni Vera, que va dir no sé en quin món me trobaré, però el vull entendre, perquè, clar, és un entorn que està en canvi constant. Probablement el que tu, com a docent, preveïs per d'aquí 3 o 4 anys, d'aquí 10 anys ja no te servirà, perquè és un món en constant canvi. És a dir, ja no serveix allò de treure't la carrera i posar-te a ser professor. Això vos ha posat en els docents amb una tessitura que ara haureu de ser com els metges, vos haureu d'actualitzar, no?
Bueno, jo crec que aquí la problemàtica és no tenir clar cap a on anem, no? I no tenir clar què hem de fer. I pegar bandades d'un costat a l'altre, tu veus des de l'inici del programa, no? Quan xerraves del tema de les pantalles sí, pantalles no, pantalles llevant, pantalles posant, no? I jo crec que hem de tenir un pot de consciència damunt tot això que està passant i hem de ser conscients que, al final, a l'escola ja fem algo més que el que fèiem abans, que era simplement donar coneixements en els alumnes, i ara el que fèiem és educar en un món que és totalment canviant, com bé dius, i que hem de tenir suficient flexibilitat com per saber adaptar-nos a tots els canvis. I jo crec que això és el principal i el primordial a dia d'avui.
Clar, perquè és que pantalles sí o no, però és que serà inevitable. Ara se tornen els llibres, segons a on. Estem com en un impàs, no? De no saber què fer, no? Com sí. Que estem com en aquell moment en què no sabem si entrar o sortir de l'habitació, no?
Jo crec que el problema és que quan van sortir el tema de la digitalització a les escoles, no estàvem preparades. Jo crec que el món se mou a una velocitat i les escoles se mouen a una altra. I hem de posar les coses en capatge, el que estem és avaluant tot allò que hem fet, que no ha sortit bé i volen tirar passes enrere per seguir avançant. En el final, el dia a dia de l'adolescent, el dia a dia del nen, és tecnològic. Clar. El món, a dia d'avui, és tecnològic. No té gaire sentit llevar les tecnologies a les aules. No, perquè si llevant les tecnologies a les aules, qui educa en aquests nens en la tecnologia? Que en el final és el seu dia a dia, no? Llavors, el que hem de fer és educar, ensenyar, a fer un bon ús d'aquesta tecnologia. Si tu prohibeixes l'ús, no tens ningú que l'eduqui. Perquè, evidentment, a casa no tenim temps, com a pares, a tenir aquesta responsabilitat que hauria de ser primordial. És a dir, hauríem de tenir una comunicació escola-família, que això és una de les grans demandes que va sortir en aquella xerrada, de xerrar el mateix idioma. Clar. I moltes vegades se'n focalitza en la necessitat de llevar la tecnologia de les escoles quan després arriben a casa i tenen un mòbil en constant connexió. Llavors, el problema és la responsabilitat aquí a cau. Llavors, no ho sé, és una mica complicat tot. Jo crec que s'hauria de fer també una educació per famílies i regular un poc l'ús de la tecnologia fora de casa, més enllà de l'escola.
I la IA, l'omnipresent intel·ligència artificial, que avui en dia l'emprem de vegades com a jugueta, però, sí. Clar, s'ha d'entendre com una eina. Eina, la paraula eina. Hi ha idiomes en què significa arma, però és que tot depèn, sempre han dit allò de que tot tenim guinevetza que nostra a la cuina, tothom té guinevetza que seva, i no anem pegant guinevetades pel carrer. Jo sempre poso aquest mateix exemple. Tothom té guinevetza a la seva cuina i no va pegant guinevetades pel carrer. És una eina, l'hem de saber com educar en la IA, no? Aquí serà el vostre repte en els professors.
No, i sobretot que és un repte que ja existeix, no és un repte de futur, és un repte de present. Tu veus dir que, bé, a part de ser professor, jo me dedico a assessorar altres centres en implantació estratègica d'intel·ligència artificial, i te sorprendria veure dades on hi ha nens de tercer de primari que ja fan els deures en ChatGPT. Llavors, clar, això és una greu responsabilitat molt grossa, molt, molt grossa, perquè en el final el que estem fent és que els nens aprenguin a delegar el seu aprenentatge cognitiu amb unes màquines sense tenir encara criteri per conèixer si les respostes són adequades o no. Quan en realitat, si tu te'n vas a la llei no permet l'ús d'aquestes eines fins que tinguis 13 anys. Està imposant a tercer d'ESO. I ja tenim dades que a tercer de primària ja s'està utilitzant. Llavors, el que requereix això és una regulació. Una regulació per part, per jo, i ho vaig dir a la xerrada, i a lo millor me vaig estirar una mica les orelles en la Conselleria d'Educació, perquè crec que així com estan fent altres comunitats, es posa un pot de sentit comú a tot el que està passant. Perquè si no, si perdem el sentit comú i començam a utilitzar aquestes eines que funcionen molt bé, sobretot quan tu tens coneixement d'allò que tu vols emplear, en el final el que estàs fent és no sé si has vist la pel·lícula de Wall-E.
Oh, preciosa! Sí, sí.
Pues
sí.
La pel·lícula Wall-E és un clar exemple de lo que passa quan delegues a les pantalles i la tecnologia el coneixement, que lleves el pensament crític. I això és una de les grans fortaleses de la humanitat. Llavors, aquest pensament crític, si no el treballam, si no intentam a les escoles poder dur a terme i treballar-ho, serà impossible que la humanitat progressi adequadament. I quan més aviat entra la tecnologia en aquestes edats tan tempranes, més tard podrem aconseguir tenir una humanitat que reporti un coneixement crític a tot el que està succeint.
Clar, i també un que va dir una cosa molt bona va ser en Xavier Ferriol, president de la FAPA, de la Federació d'Associació de Pares i Mares d'Alumnes, que clar, que la implantació de la IA, de la intel·ligència artificial i la digitalització, s'ha de fer de manera coordinada per evitar desigualtats entre centres i famílies, perquè és que no és el mateix una escola petita, pública, d'una banda, i que no una escola privada on tenen tot el material. Clar, aquí podria començar a haver-hi estudiants de primera i de segona. Això és molt important, el que va dir Xavier, no?
Sí, sí, però al final jo crec que, i això cada vegada en la tecnologia, en el seu creixement exponencial, això també impacta l'economia. És a dir, que la tecnologia cresqui tant exponencialment també fa que els costos se redueixin també exponencialment. A més, jo crec que aquí les famílies, per exemple, tu pots trobar famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes, però aquestes mateixes famílies tenen dispositius tecnològics de darrera generació. Llavors, sí, estic d'acord que això pot ser un dels punts a treballar, és cert, però cada vegada més aquest punt és menys important, perquè així com fa 10 anys, sí, era molt complicat veure una escola amb dispositius tecnològics, un per un, a dia d'avui això gairebé totes les escoles ho tenen. Ja. Llavors, no crec que l'accés a la tecnologia a dia d'avui sigui el problema, jo crec que és més el problema està en la regulació d'aquest fet, no? I és en el punt que ens trobam. És a dir, jo crec que si no començam a regular l'ús de forma adequada, el que trobarem és una generació que sofrirà les conseqüències. I, evidentment, les sofriran tots, perquè aquestes generacions, en el final, són les que donaran pas en aquesta societat del dia de demà, no? Llavors, jo crec que regular l'ús, posar unes normes clares, saber quan sí, quan no, quines conseqüències tenen, educar i sensibilitzar amb aquest bon ús de la tecnologia a les aules, jo crec que aquests haurien de ser els punts claus de cara a un futur immediat a l'educació.
I també al després la formació en el professorat, perquè tu, per exemple, a tu te van conèixer fa 9 anys quan te van nominar, Miquel Fletxa va estar nominat sí, a millor professor sí. d'Espanya, i clar, tu ara aproximadament deus tenir 40 anys, d'acord?
41, l'has clavada.
No, ho dic perquè va ser el 2017 i diguem més o manco. Però clar, tu te queden anys per davant. Però clar, ara imagina't un professor que tingui la meva edat, per exemple, que jo en tenc 58. Clar, hi ha gent que s'hi ha posat, però jo tenc companys periodistes ja, més majors que jo, que encara n'escriuen a màquina d'escriure. De fet, no sé fins a quin punt també se generarà una encletxa digital entre els professors, perquè ara imagina't un professor que estigui a punt de jubilar-se i li digui no, mira, és que has de venir a prendre intel·ligència artificial. Yeah. També passarà això, tu, perquè ets jove, sí. I no ho penses, però jo que ja com estic més a prop de 60
que
de 50...
Bueno, t'he dit que com a formador, perquè som formador, sí, ho veig sí. I ho heu donat molt, és a dir, ja... Però no només, i no és qüestió només d'edat, és qüestió també d'habilitats davant la tecnologia. Hi ha gent que és hàbil davant la tecnologia i que té, pues que li agrada i té facilitat per aprendre. Hi ha persones que inclús d'edats més joves que la teva i la meva que no són hàbils en la tecnologia. Ja. Per tant, és una habilitat que se pot adquirir, però també que està innata, no? I que també està en el que a tu t'agrada o no t'agrada. Que trobarem aquestes dificultats, sí, com a tot en sa vida, però jo crec que això no ha de ser, o no hauria de ser un dels punts aturar-nos a pensar, bueno, i que amb aquesta gent que feim? Pues aquesta gent, com sempre, s'adaptarà. Com sempre s'ha adaptat. Que ho farà més o menys, ho farà més o menys. Però en realitat no són els treballadors que han de conèixer 100% de lo que fa aquesta tecnologia. Han de saber extreure profit d'aquesta tecnologia i han de saber educar en aquests adolescents amb aquesta tecnologia, però no han de ser enginyers. És a dir, no han de tenir ara enginyers a totes les escoles perquè ha sortit intel·ligència artificial. Això és com manar un cotxe. Jo sempre pot ser la mateixa metàfora. Per manar un cotxe, tu has de treure't un carnet i has de saber manar el cotxe, has de saber on és el volant, on tens el pedal de fren, on tens l'accelerador. Això ho has de saber, com canviar les marxes. Però, evidentment, no has d'aprendre, si se romp el motor, no has de saber això, per això ja és mecànic, no? Llavors, això, l'intel·ligència artificial és un poc el mateix, no? I, a més, el bo que té això, i això ho he vist jo a les formacions, és que, així com altres formacions d'altres metodologies o coses que han fet o impactes que hi ha hagut a l'educació, com bé ja has dit, que ja duc 10 anys darrere aquestes coses, duia més feina. Preparar coses duia més feina. Això no és docent, quan surt de la formació diu, jolín, ara puc fer tot allò que feia en menys temps. Inclús puc fer un parell de coses més. Conèixer això impacta la productivitat. Evidentment, és el que he dit abans, has de tenir dues coses. Habilitats i ganes d'aprendre. Si una d'aquestes no funciona, evidentment la formació no impactarà, però d'això el món educatiu al final és un petit ecosistema social on sempre hi ha distints tipus de persones davant una situació distinta o diferent que impacten a la teva vida laboral. Però no només passa a educació, passa a totes les professions. Com bé has dit, tu encara tens amics periodistes que escriuen a mà, sí. Ja que poden seguir escrivint i poden seguir generant contingut. Evidentment que sí. Llavors, bueno.
Clar, i també hi ha l'àmbit familiar, perquè jo fa 10 anys a un nin li van dir esto lo tienes que hacer por internet con el ordenador, i el nin va dir es que yo no tengo internet ni ordenador, i el professor, no diré el centre, li va dir no tienes internet, no tienes ordenador, no tienes nada. Com que dir, i aquell pobre lot, ara ja té ordenador, ja té internet, ja té 20 anys, però... Clar, és que de la família també, no tots els pares...
Ajudem
a fer els deures i te posen allà davant una cosa que no comprens. Aquí també, ho dic perquè hi havia famílies també a la trobada de Mallorca Diario.
Sí, així és. Sí, és un dels problemes, Jaume. Jo crec que una de les claus ha de ser la bona sintonia escola-família. Una de les grans propostes que a mi m'agrada fer és que una escola hauria de tenir un ideari tecnològic i acompanyar les famílies amb el creixement tecnològic. Perquè aquests papàs, que a dia d'avui són els papàs d'aquests nins, són just de la nostra generació. La nostra generació, que en el seu moment va impactar l'internet a les nostres cases, i què varen fer, Jaume? Ja. Qui mos va posar límits? Qui mos va dir que estava bé i que estava malament?
Ja, a veure.
Absolutament ningú. Ara molta conscienciació damunt d'aquestes coses. I pot trobar molta formació, si a tu t'interessa, sobre quan donar un telèfon mòbil i com en el teu fill, com i quan donar les pantalles, a partir de quina edat poden començar a regular l'ús de la pantalla. Tot això ja hi ha informació. Però aquesta informació ha d'arribar a la família. I quin és el canal més ràpid per aquesta informació arribi a les famílies? Evidentment, l'escola. L'escola hauria de tenir un ideari tecnològic de com créixer de forma sana i segura i respectuosa amb la tecnologia a casa. Evidentment, tornem a lo mateix. Quan tu proposes una xerrada, una formació, sempre venen els pares que no ho necessiten. Perquè aquells que realment ho necessiten no els interessa. Però si poc a poc i mica en mica comences a fer cultura, aquesta cultura va impactant i en el final aconseguiràs que en un futur tot sigui més regulat i més adequat.
Que així sí, amén, quan es pare nostre. Encara estàs en el temple, Miquel?
Sí, aquí davant vosaltres.
I don Miquel Fletxes, és professor de ciències a secundari en el Col·legi del Temple, aquí a davant de la ràdio, i és consultor en transformació digital, i com que ha estat nominat a un dels millors professors d'Espanya, quan volen saber qualque cosa d'aquestes, xerrem amb ell. Miquel, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies, com sempre estarem en contacte.
Gràcies a tu, Jaume, una ferrada.
Gràcies, Miquel. Nosaltres aquí un instant parlant de salut mental i de saturació, perquè sí, mos pot afectar, sí.
El dia a Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
Si a tu te dic pinta,
mur, portada...
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
L'any 1979, Barbra Streisand i Donna Summer van gravar aquesta Enough is Enough. Em va estar basta. Enough is Enough. Em va estar basta. Més si ho tornen a dir, se puja. Un clàssic del que se va denominar High Energy, que és com se va anomenar la música disco després del 77. Em va estar basta. Per què deim em va estar basta? Idò, perquè la Federació de Salut Mental de Mallorca diu que els efectes de la pressió, la saturació, la massificació que poden tenir sobre el benestar emocional dels ciutadans de Mallorca poden passar molt factura en mode d'ansietat o de trastorns psicològics, sobretot en els treballadors. La Federació de Salut Mental diu que Balears va rebre més de 9 milions de turistes l'any passat. Això vol dir 16 turistes per cada un d'altres. 16 turistes per cada un d'altres. Guillem Febrer, bon dia, president de la Federació de Salut Mental. Com estàs?
Molt bon dia, molt bé. I vosaltres?
Beníssim. M'ha agradat molt aquesta nota que heu fet, perquè és que tot suma. Dificultat d'habitatge, els embossos, el cost de la vida, vais on vais, està ple de gent. És que heu donat la tecla, és que heu donat la tecla, Guillem, tot això passa factura, és que és cert, o no?
Sí, jo crec que quan xerrem de salut hem de pensar sempre que la salut influeix d'una forma decisiva el nostre entorn, és a dir, quan xerrem de salut física, influeix l'alimentació, influeix el que respiram, influeix l'esport que feim. Salut mental també, influeix el nostre entorn. Per tant, quan tenim un problema d'habitatge, quan tenim un problema de saturació, que això moltes vegades vol dir, té una traducció en el treball, per exemple, a la pressió que tenim en el treball, és evident que tot això afecta la nostra salut mental, afecta el nostre estat emocional. I és el que hem volgut posar de relleu, que hem d'incloure la salut mental dins el debat de la gestió de la nostra principal activitat econòmica, que és el turisme.
Cert. És que els treballadors, per exemple, ara vull llegir ahir avui que els treballadors de l'aeroport, és que no poden més, amb aquesta calorada, les condicions, no els donen ni aigua per refrescar-se. Els ventiladors estan romputs. Clar, després, temporalitat, jornades il·legals, irregulars. Avui estàs de vespre, demà la setmana que ve estàs de matí. Inseguretat, perquè tampoc avui en dia ja no és com aquell temps que en els anys 80 deien a Mallorca formen esquens de llengonisses. I clar, és que tot això arribes a casa teva i és que estàs esgotat, no físicament, sinó mentalment. Guillem, imagina't, i jo estic amb aire condicionat, però ara ja tinc aire condicionat, però hi ha milers de persones que m'escolten ara que no.
Sí, és a dir, les condicions de treball, les condicions de vida afecten el nostre benestar emocional i afecten també a la possibilitat de tenir un trastorn mental. Molt de trastorns mentals se desencadenen per les condicions ambientals que tenim. Per tant, és importantíssim tenir en compte l'impacte que té sobre la salut mental de les persones. I mira, te donaré només una dada. I és que, segons els estudis publicats, algun d'ells de CINS, apunten en que entre 2018 i 2023, és a dir, estan xerrant de 5 anys de diferència, els dies de baixa laborals relacionats amb la salut mental varen augmentar un 88% en treballadors assalariats i un 75% entre autònoms. Per tant, jo crec que qualque cosa ens hem de plantejar i qualque cosa hem de fer perquè seguir amb aquesta progressió és evident que això és insuportable. Per tant, per això hem d'incorporar en el debat social que tenim sobre com hem de gestionar el turisme, com hem de gestionar la nostra principal activitat econòmica, de la qual tots, la major part, vivim, com hem d'incorporar la salut mental perquè aquestes xifres se revertestin. És a dir, augmentar un 88% les baixes en 5 anys per motiu de salut mental, això a tots veiem que és insostenible.
És la segona causa de baixa laboral a Espanya. I el principal diagnòstic, ansietat. Clar, què passa? Que passen els metges, el metge que fa, te dona diazepam, això, com se diuen, benzodiazepines.
Sí, però ansiolítics,
i clar, per és que per ventura haurien d'anar a serrar el problema. I no, perquè clar, i també vosaltres heu dit que l'habitatge, aquests espais de supervivència que diuen Càritas, l'habitatge és un dels principals determinants socials de salut mental. Si tu no tens, si tu no trobes, és que i comparteixes pis, Càritas li diu espai de supervivència, no casa. No li diu una casa, li diu espai de supervivència. És a dir, una persona que està fent feina tot el dia per després compartir un espai de supervivència. Això també és que ha de ser molt feixuc, diguem.
Sí, és a dir, el que fins ara era que nostre, sí, ara li deim espai de supervivència, no?
Sí.
El que no podem permetre és que famílies visquin a infrahabitatges, compartessin habitacions amb unes condicions d'habitabilitat pràcticament nules, i no pretendre que això impacti damunt el benestar emocional i la salut mental de tots aquests membres d'aquesta família. És a dir, una família d'aquesta manera no pot viure. Si comptem que tu ho explicaves en el principi de l'entrevista, no? Les condicions de feina que ja tenen moltes persones en el seu lloc de feina. El fet de que falti molta mà d'obra, per tant, les persones que estan fent feina tenen una pressió afegida. I després, quan surts de la feina, en lloc d'anar a teva, vas a un espai de supervivència i a més has de compartir amb una família de 4 o 5, qualcú que tingui, que sigui mínimament sensat, pot pensar que això no afecta en la salut mental i que això no pot generar un trastorn mental greu. Jo crec que això és evident, que per tant hem de pensar, hem de començar a aplicar i hem de començar a fer polítiques que permetin canviar aquesta situació, que no és una situació fàcil. Jo crec que també és un signe d'estens intentar donar solucions molt fàcils a problemes molt difícils. I això directament no és possible, no existeix. Per tant, és un problema complex que requereix de solucions complexes i que evidentment no se podran aplicar a curt termini, però sí que hem de fer a curtíssim termini és començar a fer feina per pensar com hem de poder revertir aquestes situacions.
Cert. Salta i baixa té una gran frase. Els grans problemes normalment tenen solucions fàcils, ràpides i equivocades.
Perquè
és així. Guillem, segurament tornarem a parlar perquè, malauradament, crec que d'això no sortirem en 10 dies. Guillem Fabrés, president de la Federació de Salut Mental de Mallorca, i una vegada més t'agraïm que hagis posat aquest tema a tu i a la Federació damunt la taula, perquè és una veritat com la seu. Una ferrada, Guillem. Moltíssimes gràcies.
Una ferrada molt forta i aquí hi ha la Federació de Salut Mental per participar en aquest debat i per trobar solucions en aquest tema tan greu.
Gràcies, Guillem, una vegada més. Anem a posar una mica de música a la nostra radiografia mallorquina i escoltarem un poc més de música per alegrar-nos. Vinga. Back is rain.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem recomanar un cicle de concerts que comença dissabte, el Clastre de Sant Francesc de Sineu. És el Festival Internacional de Música de Sineu Martí Valen, que celebra la seva sisena edició amb un cartell que aposta per la fusió de gèneres, un poquet de tot, el talent local de les Balears i la projecció internacional de creadors d'arreu dels països. Dmitri Shostakovich va composar aquesta vals de la suite l'any 1938 i precisament serà un dels protagonistes, Shostakovich, aquest dissabte, en aquests concerts del Clastre de Sant Francesc, que ret en homenatge. Tomeu Mulet, Valde de Sineu, bon dia, primer de tot. Com esteu, Tomeu?
Hola, bon dia, va bé, va bé.
El concert, ret homenatge des de fa dos anys, se diu Martí Valen, perquè està en ret homenatge en el conegut cantant d'òpera finlandès que va estar molt vinculat a Sineu, va morir fa dos anys, i de llavors ha el seu nom. I tots els dissabtes, el mes de juliol, a partir de les 9, a l'espati de l'Antic Convent, que és l'Ajuntament, que té una acústica immillorable. Valda, això sí que teniu bo amb això.
Amb això, la veritat. Això va ser un projecte que evidentment, li hem posat Martí Valen perquè va sortir un poc d'ell, que va venir amb n'Alfredo Yáuez, que és el director del Festival de Deuà. Per tant, estem germanats en el Festival de Deuà. I me varen proposar, durant el temps del Covid, posar en marxa aquest festival de Sineu. I ja anant per la sèptima edició. I arrel de que per desgràcia, varen perdre en Martí, li varen posar el seu nom en el festival. I, bueno, la veritat que aquests estius, aquests 4 de dissabte de juliol, ja estan més que consolidats. És un festival que ha tingut molt bona acollida. Com has comentat, el Clastre té molt bona acústica. I ve gent de per tot Mallorca a disfrutar d'aquestes ballades a la fresca.
Aquest dissabte posàvem en Shostakovich perquè començàvem amb els trios de Shostakovich, de l'amor a la guerra, un concert amb el trio tríptic, la violinista mallorquina Catalina Reus, la violoncel·lista Rosa Quinyelles i la pianista Dina Nedetseva. És a dir, començàvem amb Shostakovich, que és música contemporània, amb el de Bensoni, el compositor clàssic. Shostakovich és un compositor del segle XX. És a dir, que ja per començar, un piano, violí i violoncel, Shostakovich, això serà una meravella amb aquesta acústica que dèiem ara aquest dissabte,
sí.
No?
Sí, la veritat que és un cartell molt bo, que ha intentat mantenir la qualitat de tots els concerts, i crec que aquest dissabte ja començarà en fort, diguem, amb un concert que crec que agradarà molt. Aquestes intèrprets, tant na Rosa com na Dina, ja han tingut ocasions d'altres, pràcticament cada estiu han vengut aquí a Sineu, i la veritat és que han disfrutat en les seves interpretacions, esperant que dissabte també sigui ben igual.
Després, dia 11, també dissabte, òpera, que és la lírica, Locura Divina. La soprano Neivy Martínez, i ara el nomenàveu, un espiano, en Alfredo Yáuez, del Festival d'Allà, tot un luxe, també, no?
Sí, en Alfredo Mem és el director també del festival d'aquí de Sineu, com juntament amb Soledad Bé. També ell pràcticament cada any hi participa, i amb òpera, que supos que també mos farà disfrutar. El que intentem també, hem anat variant. Varen començar més el festival que era més de clàssica, i ara anem ficant també altres estils de música també més contemporània.
Sí, de fet, ara veurem dels següents exemples, perquè dia de 8 de juliol hi haurà el duo de Moll, d'Argentina, són en Pablo Albornoz i en Daniel Susperregull, amb un repertori de tango, però que mescla el violí amb música electrònica. És a dir, aquí ja començam a fer coses innovadores. De 8 de juliol, des d'Argentina.
Sí, això també ha estat una aposta també del director, d'en Alfredo, que d'any també mos inclou qualque novedat, que surt un poc de lo que diguem és la música clàssica, i veurem, supos que molt sorprendrà per bé.
I també
els tangos és una cosa que cada any han agradat molt, han tingut concerts molt bons de tango.
Home, és que el tango, i a més se va innovant de cada vegada més, perquè el tango és infinit, el tango és com sí. El blues o el rock and roll, el tango és infinit, el bolero, és una cosa que sempre s'hi pot fer a voltes. I per cloure, a dia del meu sant, dia 25 de juliol, el trio d'en Pere Bujosa, Illes Sonores, tocarà amb en Xavi Torres en el baix i en Joan Terol a la bateria, en el piano, no, perdó, en Xavi Torres, en Pere Bujós en el baix, i també Illes Sonores és un univers com a sonor propi d'en Pere Bujós. Ell fa, no sé si li poden dir jazz, que improvisació, música mediterrània, sí, jazz contemporani, podríem dir, no?
Jazz contemporani, cada any han tingut un concert de jazz, varen tenir la sort també, ja fa dos o tres anys que varen tenir Xuchito Valdés, que va ser un espectacle aquí a Sineu. I en guany tindrem aquest, amb en Pere Bujosa, i bé, sempre també el jazz és un gènere que, agrada, i esperen que en guany també segueixi així amb la mateixa qualitat dels altres anys.
Molt el que deies és que parlàvem un temps, perquè com que el clastre és limitat, per garantir la millor experiència i confort, recomaneu reservar. Hi ha un web, Festival Música Sineu, festivalmusicasineu.com, i podeu reservar les entrades a cada un dels actes, i així no superar l'aforament i sempre anant l'entrada ja reservada i comprada a través de festivalmusicasineu.com, i així no hi ha aglomeracions i tothom està còmode, no és així, Valdo?
Exacte. Tenim aquestes dues opcions, que tant per la pàgina web de festivalmusicasineu.com o també les oficines municipals, molta gent del poble ve les oficines, i un preu molt simbòlic de 6 euros, que jo el que dic, molt de pit, si els artistes que han vengut i que venen, si han d'anar a un auditori, a segons a bon, les entrades són molt superiors. Aquí sempre anant damunt aquests 5-6 euros, que és un preu més simbòlic, i crec que el millor és comprar-la, tenir i ja tens espai reservat.
Efectivament. I de passada, com dèiem, com que els concerts són a les 9 de la nit, com sempre dèiem, passau per Sineu, berenau, la capital mundial del frit, i així feim economia...
Sempre ho deim, en això.
Economia circular, que només no sortim de Mallorca.
No.
Ja sempre faig aquesta broma.
De fet, sempre convidam, en tots els actes que feim, sempre convidam a venir a Sineu, a disfrutar, de fer una volta pel poble, i després poden quedar a sopar.
Efectivament.
Poden quedar a sopar en els restaurants, a la fresca, i crec que és un pla que per mes de juliol surt del que és el sol i platja, però feim turisme, feim cultura i feim poble.
I un dissabte vespre, que millor que anar a Sineu. Tomeu Olet, Valda de Sineu, enhorabona per un any més, el Festival Internacional de Música Martí Valent, i endavant, perquè hi ha un pot de tot, música contemporània, hi ha tango, hi ha violí amb música electrònica i jazz contemporani, és a dir, no, ningú pot dir que no, qualque cosa segur que agrada. Tomeu Olet, moltíssim. Moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres,
salut.
Com sempre, una ferrada.
Bona, nosaltres ara d'aquí un minut tornarem aquí a la terra a parlar dels nostres productes. Però, entretant, d'això s'ha Covid.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
i hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
En els anys 60, Lynyrd Skynyrd, que és el grup original que cantava Sweet Home Alabama, va fer aquest tema un poc per contestar en Neil Young a tots aquells artistes que deien que el sud dels Estats Units era... tots eren un rednecks, es tractaven com un poc de gent curta i que no hi havia res bo. I els Lynyrd Skynyrd van posar en valor la seva terra, que era Alabama, per això van treure aquest Sweet Home Alabama, where the sky is always blue, on el cel sempre és blau. Van voler reivindicar que el seu era igual o millor que la resta. I amb aquesta idea neix també Compromís Balear, que s'ha presentat fa poc amb la idea de reconèixer i donar visibilitat a les empreses que mantenen la seva activitat, producció i compromís aquí a Mallorca, en casa nostra. Han sortit a la llum, s'han creat perquè el nostre producte està deixant de ser nostre, perquè cada vegada més productes i marques vinculades històricament a Balears han traslladat la producció a fora de Mallorca, o de l'arxipèlag, que ara parlem de Mallorca, concretament. I se continuen comercialitzant aquí com si generessin valor a les illes. Volem parlar amb qui ha llançat aquesta idea, Jaume Boades, que és cofundador de Cervesa Balear 1983. Jaume, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, com estàs?
Bueno, és que vaig dir, he de xerrar amb en Jaume perquè vas dir una frase que és una sentència molt trista, però que és una realitat. Lo nostre està deixant de ser nostre, Jaume.
Correcte.
És trist, però cert, Jaume. Per això volia parlar amb tu.
Sí, malauradament és el que has comentat ara un poc, no? Nosaltres som una companyia cervesera que du ja 9 mesos en el mercat, som gent jove, i mos hem donat compte que, pues, lo que comentàvem, no? Que últimament també moltes empreses o molts de productes que eren emblemàtics aquí de les nostres illes, sobretot, no només a Mallorca, sinó a les 4 illes, veiem com estan abandonant o estan sent absorbides per altres multinacionals o companyies que traslladen tota la producció i s'aporta de valor fora de les nostres illes. I, bueno, vàrem veure un poc un tema de com fèiem per també donar visibilitat en aquestes empreses que encara continuen apostant per la nostra i que amb l'esforç que conlleva estar aquí, pues fan aquest esforç i continuen produint i fent productes de qualitat aquí a les nostres illes.
És que
volíem donar la visibilitat.
El darrer cas que tenim és la CAO, que afortunadament en Grimalt i per centro compraran la llet de les vaqueries, però la CAO, de fet, hi havia formats que feia anys que se feia a la península.
I tothom, correcte.
O després, un cas encara més igual històric, és que si tot el caserío de... originalment de Menorca, ara se fan a Madrid, de fa una multinacional, i si tu vols menjar els quesitos del caserío original que seria menorquina, has de comprar la marca blanca d'una gran superfície valenciana. És com a surrealista.
Sí, surrealista. Ara també ha passat també, crec que en distribució en Cervera, que també ha estat absorbit per una companyia francesa. Vull dir, poc a poc... però, vamos, és el que tu dius, fiques pèls de punta perquè hi ha coses que no tenen lògica, no tenen sentit, i en el final també nosaltres el que hem de fer és mirar un poc per donar continuïtat en aquesta producció que tenim aquí, perquè en el final també per assegurar el que seria treball per generacions futures i que puguem tenir aquí una vida més, bueno, pues que només sal i platja, no? Que podem tenir indústria, podem fer productes superqualificats, pues això s'hauria de començar a conscienciar un poc tots els sillencs per apostar per coses d'aquí i generar valor aquí.
Clar que sí. De fet, hi ha una coneguda de marca d'olives mallorquina que, com que aquí no tenim tanta d'oliva, l'ha d'empotar a Andalusia i tu mires l'etiqueta i dius, ostres, això no, és que clar, no tenim tanta d'oliva per vendre-la en aquest preu.
Claro.
Igual que la sobrassada, que si vols una sobrassada 100% mallorquina, l'has de comprar de porc negre, perquè ningú te garanteix, perquè no tenim tant de porcs. Saps? És que de vegades també, en aquest cas ja ho puc comprendre, però n'hi ha que és una verdadera pena, perquè clar, vosaltres, possiblement sí que podeu fer 100% aquí, però clar, és que si te demanen, i arribes que tens un volum de facturació que tu vols vendre, òbviament, i créixer, doncs clar, no te queda més remei que externalitzar, no ho sé, Jaume.
I és el que ha dit un poc, també, perquè hi ha molta de gent que ara amb el tema del compromís balear pues, ha sorgit un poc de polèmica, de, claro, bueno, i si t'absorbeix una companyia que és de la península o estrangera, nosaltres el que mantenim i el que també valorem molt és que si en un futur una companyia te pot absorbir, que econòmicament i per un tema de negoci és una bona notícia per la companyia, nosaltres sí el que mantenim és que la producció i tota la cervesa que se distribueix aquí a les nostres illes continuarà sent de la fàbrica que tenim aquí nosaltres a Binissalem, m'explic? Vull dir, si tu tens una companyia que t'absorbeix de la península, pues poden produir també balear a la península, però nosaltres sí que com a clàusula tenim tota la cervesa que se produeixi després de que s'absorbeixi la companyia a Balears ha de sortir de la fàbrica d'aquí.
Clar.
Perquè així assegures també puestos de treball i assegures també generar un valor a les nostres filles fonamental, que això és el que li va passar a les vaqueries, que al final van quedar 14 empleats, que per ende tenen, són 14 famílies,
sí.
Que, claro, se queden amb el cul a l'aire i dius, bueno, sí, claro, i després la gent s'oblida, però, claro, si ets un d'aquests 14... Si ets una d'aquestes 14 persones, no te fa tanta gràcia, m'explic.
Clar, t'ho diràs. Vosaltres esteu oberts a empreses, cooperatives, entitats, particulars, que vulguin generar valor i afegir-se en aquest segell amb aquest compromís per visibilitzar a llarg termini a qui posta per produir aquí. Seria com una distinció històrica, com diu un...
Sí, bueno, una declaració d'intenciones.
Exacte, això, una declaració d'intenciones, exacte, sí senyor. I de fet, va ser present el director general d'indústria i va dir que estan fent feina amb un segell de producte elaborat a Balears, amb una distinció per cada illa.
No? Correcte.
És a dir, però jo te volia demanar, però això ja no existeix, no el de producte balear, o és una altra cosa?
Mem, el producte balear, jo tampoc m'ho vull ficar en un tema polític, però sí que és vera que el producte balear té unes clàusules i té unes directrius que en el final són un poc... com dir-te...
Publicitàries.
No, és al revés. Vull dir que hi ha companyies que són emblemàtiques d'aquí, de tota sa vida, te podria dir, no vull dir noms de marques, però emblemàtiques d'aquí, de Balears, que en el final no poden acollir-se en aquest distintiu de producte balear perquè no compleixen certes coses que
demanen el govern. Requisitos.
I tu dius, com és possible, m'ho invento, unes mítiques galetes d'aquí que ja sap quines són de totes les vides.
Sí.
Com és possible que no siguin d'aquí? No, claro, perquè la farina que s'utilitza en el final ha de venir de la península, perquè produeixen tanta galeta.
Sí, ja s'entén.
Però bueno, claro, però el que tu deies abans, pues no donen abasto, però igualment és una marca que té la fàbrica aquí, és una companyia que té tota la seva producció aquí i que ha estat tots els anys aquí. I claro, hi ha moltes companyies que no se poden adherir en aquesta llei de producte balear i nosaltres, òbviament, no hem generat el compromís balear com per fer un símil a lo que és el producte balear que ofereix el govern, sinó perquè tu puguis dir, ostres, jo... no agafi producte d'aquí, agafi producte d'aquí, jo sí que estic compromès amb lo d'aquí i faig tot aquí.
Ja t'entenc. Si passen la sobrassada, que, per exemple, com que no tenim tant de tap de cortí a bastament, han de dur nyora murciana a moda de colorant,
claro.
I per això no té denominació d'origen. No pot tenir la denominació. Ja t'entenc.
Bueno, però ho fan aquí, i la gent que és d'aquí, que és de Canastra, s'aixeca de matins i va a treballar, i treballa tot aquí, dona de menjar aquí i genera empleo aquí.
Escolta, i de moment Compromís Balear s'ha interessat a molta gent? Quin tipus d'empreses, petites, grans, de tot, moment? Pues,
de tot. De moment, ara mateix, avui estàvem mirant el report, crec que ja tenim adherides... Bueno, adherides, el que dèiem, no? Amb aquesta declaració d'intencions, crec que són unes 30 i pico ja, i, vamos, és tot, vull dir, fins a una llogateria petita, fins a una floristeria petita, fins a companyies molt grans, dic-te com Puig, com Licor Mollà, com José Luis Ferrer, com hi ha companyies també que estan molt interessades, que ara estem mirant com si s'adhereixen o no, perquè són companyies tan grans que en el final, corporativament xerrant, pues, han de mirar com ho fan, però bueno, que hi ha hagut molt d'interès. I després nosaltres també el que fem és que oferim als nostres clients, vull dir, el que seria el canal Horeca, és a dir, bars, restaurants i hotels, també pues, per adherir-se en el Compromís Balear en el sentit de lo que estem mirant un poc a futur, és a dir, si tu ets un bar que tens firmat el Compromís Balear, significa un poc que tu estàs mínimament compromès en que tu en el teu restaurant o en el teu establiment ofereixes coses d'aquí de proximitat, també, m'explic?
Clar, sí, sí. Quilòmetre zero, o ser possible...
Sí, bueno, o jo vaig aquí, mira, aquests estan els Compromís Balear, doncs pues el més segur és que tinguin cervesa balear o tinguin variats, o tinguin... M'explic?
Sí, senyor, sí.
I això jo crec que també reforça un poc el que és la nostra identitat i luego també a nivell de la gent que mos visita tant nacional com internacionalment, bueno, pues deixes un poc establert, és a dir, pues mira, aquí sí que hi ha coses que són d'aquí 100%, que això l'estranger també ho valora molt.
Home, clar, és que jo el que no entenc que també és anar a una banda i no consumir productes de que ja saps de quin turisme te pal, que dius, home, però si vas aquí, menja-lo d'aquí, no? Jo mai m'he anat a demanar un frit, ara que parlàvem del cinema, mai he demanat un frit a Alemanya. És que a part de que no en tenen, claro. És que m'apareix un doll, no? És a dir, claro, els turistes poden ser precisament uns bons ambaixadors per d'aquesta qüestió. De tota manera, el que t'ha desitjant des d'aquí, Jaume, i a totes aquestes 30 o 40 empreses que ja s'han afegit a Compromís Balear, és que vagi a més i que el nostre sigui nostre, perquè amb aquesta frase vaig dir, vull xerrar amb en Jaume sobre aquest tema, perquè és molt important aquest Compromís Balear obert a empreses, cooperatives, entitats i particulars que visquin a les illes, se sentin part d'elles i vulguin generar valor aquí, a dins que nostre. Jaume Boades, de Cervesa Balear 1983. Moltes gràcies per atendre-nos i per la idea de Compromís Balear. Molt bona idea, enhorabona.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Salut, nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora.